L'FBI no ha trobat per ara cap connexió entre els dos atemptats d'ahir als Estats Units i concreta que l'atacant de Nova Orleans va actuar sol. L'home, un nord-americà que havia servit a l'exèrcit, va fer 14 víctimes mortals i després l'agressor va morir abatut pels agents. La Policia Federal dels Estats Units no té cap dubte que l'atac va ser inspirat per Estat Islàmic. Un cas, per tant, que en principi no sembla coordinat amb el de l'explosió del cotxe Tesla davant l'hotel Trump de Las Vegas. L'única víctima mortal va ser l'ocupant del vehicle i era un militar en actiu.
Catalunya nit.
El 2024 s'han obert a Catalunya 28 fosses de la Guerra Civil. S'hi han trobat restes de 26 persones, però només s'ha aconseguit identificar un dels cossos, el d'un soldat republicà. Tot i que aquest registre pot semblar pobre, el director general de Memòria Democràtica assegura que cada cas resolt representa una gran empenta per persistir en la seva feina.
Cada vegada que fem aquest creuament i sona la flauta, sona la campana de poder identificar, encara que sigui només una persona, l'èxit és rotund i això a nosaltres ja és un incentiu per seguir treballant.
De tots els cotxes que es van vendre l'any passat a Espanya, només el 6% són elèctrics purs, lluny del 20% de mitjana del conjunt d'Europa. Un dels països que més han avançat en aquests cotxes menys contaminants és Portugal, amb el 33% de les noves matriculacions. I un cas a part és Noruega. Arriben gairebé al 90%. Avui visita el Catalunya Nit la Mariola Dinarès, que ens porta exemples de com la intel·ligència artificial va entrant cada vegada en més àmbits de les nostres vides. Influeix a l'hora, per exemple, de triar sèries a les plataformes o en el reciclatge. A més, també ens porta un sistema inventat per dos joves catalans, que és un mòbil que asseguren que està dissenyat a prova d'addiccions. Li han tret tot allò que fa que els nens i els joves s'hi enganxin.
El problema més gran dels controls parentals és que els costava molt de configurar, i el segon era que eren molt fàcils de saltar. També per això marco tant el concepte irreversible, perquè nosaltres ens enfoquem molt en que sí o sí el nostre producte sigui fiable en quant a poder-se saltar les restriccions, que no puguis de cap manera saltar-te les restriccions.
Doncs a banda de tot això, també parlarem dels jocs de tota la vida, dels de taula, perquè una editorial catalana, Devir, ha estat escollida com la que ha fet el millor joc aquest any. I al Catalunya Nit ens agrada molt escoltar música i estem impacients per saber què ens espera aquest any que acabem d'encetar. Per això li hem encarregat al Marc Ruiz que ens marqui grups a l'agenda. A veure com sona el 2025. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
L'atropellament múltiple a Nova Orleans que va causar ahir la mort de 14 persones en ple centre de la ciutat de Louisiana va ser obra d'un sol home, segons l'FBI. L'acció s'investiga com un atemptat terrorista i sense un vincle clar que relacioni amb l'explosió d'un cotxe bomba en un hotel de Las Vegas. El presumpte responsable de l'atemptat de Nova Orleans, abatut per la policia, era un exmilitar i l'individu calcinat dins del vehicle Tesla a Las Vegas era un militar en actiu. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Quins detalls més tenim d'aquests dos atemptats?
Doncs mira, de l'atropellament de Nova Orleans sabem que el presumpte autor seria un llop solitari que es va inspirar en accions terroristes d'Estat Islàmic. De fet, segons l'FBI, aquest ciutadà nord-americà, exmilitar de 42 anys, hauria demanat entrar a l'organització terrorista i durant la nit de Cap d'Any, mentre anava des de Houston fins a Nova Orleans, va publicar diversos vídeos a les xarxes socials on donava suport a Estat Islàmic. Com ha explicat el responsable de l'FBI, Christopher Raya, l'atropellament va ser una acció premeditada.
Deixi'm ser molt clar sobre aquest punt. Això va ser un acte de terrorisme. Va ser premeditat i un acte malèfic. Però en aquest moment no podem dir amb certesa que ningú més estigués implicat en aquest atac a banda de Shamsuddin Jabbar.
Aquest responsable policial també descarta un vincle amb l'explosió de Las Vegas.
Estem investigant moltes pistes potencials i no descartem res, però en aquests moments no hi ha cap relació clara entre l'atac de New Orleans i el de Las Vegas.
Tot i que aparentment l'FBI diu que no hi ha relació, també s'ha sabut que els dos autors dels dos atemptats, aparentment, de fet, van coincidir o van estar a la mateixa base militar a Carolina del Nord en un moment temporal similar, tot i que diuen algunes fonts que no van estar assignats en les mateixes missions. Per tant, no se sap si se coneixien o no es coneixien.
Clar, el que sí que podem dir de moment és que no hi ha cap prova que porti a dir que va ser coordinat, però no es descarta tampoc que s'acabi trobant. Què sabem, de fet, d'aquesta explosió del Tesla a l'hotel Trump de Las Vegas, que ahir també ens va fer ballar molt al cap?
A veure, les investigacions estan en curs i els atemptats són de fa molt poc. Per tant, és possible que anem sabent moltes més coses en les pròximes hores. Pel que fa a l'atemptat de Las Vegas, el suposat autor va morir dins del vehicle, era militar i va morir aparentment per un dispar que es va fer a ell mateix al cap, just en fer encendre el material pirotècnic que havia carregat en el cotxe, juntament amb amb cilindres, diuen, de càmping gas i dipòsits de combustible diversos per fer explodar-ho tot. En el moment en què ho va encendre tot això, diuen que té un tret al
cadàver,
presenta un tret al cap. Sobre les motivacions de l'explosió, més enllà del que va passar davant d'un hotel de la cadena Trump i que s'ha fet utilitzant un vehicle Tesla, marca del magnat Elon Musk, que és un dels principals assessors justament del president electe, doncs l'FBI diu que no n'hi ha cap de concreta o que puguin establir en aquests moments de motivació sobre aquest atemptat en concret. Així com l'altre sí que diuen clarament que està inspirat en Estat Islàmic, aquest segon no s'atreveixen a dir el què.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ignasi. Els atacs israelians d'avui sobre la franja de Gaza han fet una cinquantena de morts. Un dels objectius atacats és un campament de famílies desplaçades, una zona qualificada de segura pel mateix govern israelià. Israel ha justificat l'atac dient que entre els civils hi havia responsables de Hamas, com per exemple un cap de policia que ha mort, però fonts palestines asseguren que només era el responsable d'evitar en realitat els saquejos dels pocs camions d'ajuda humanitària que entren a Gaza. La supervivència a la franja és cada cop més difícil també pels hostatges israelians que encara reté l'organització islamista Hamas. Una de les hostatges alliberades és de visita a Barcelona i ha explicat a Catalunya Ràdio com va ser el seu captiveri, que va durar 2 mesos. Maria Alba Gilabert.
Ilana Zizewski ha dit que encara no ha despertat d'aquell malson i que arrossega unes seqüeles que no podrà començar a superar fins que la resta de captius a Gaza siguin alliberats. Entre ells hi ha la seva parella.
El verdader sentimiento de liberación, de que ya estoy libre, lo voy a sentir cuando mi novio y todos mis amigos estén liberados. Y todos los 101 que siguen secuestrados, esperando a que alguien nos escuche. Que el infierno que se vive ahí no es humano, que que no, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo.
Les duríssimes condicions en què viuen els segrestats a Gaza han fet que un d'ells intentés suïcidar-se fa 3 dies, segons han informat fonts islamistes.
Mentrestant, la tensió entre l'Autoritat Nacional Palestina i el moviment islamista Hamas ha desembocat en la suspensió de les emissions de la cadena Al Jazeera a Cisjordània, una decisió que ja ha estat criticada per països com Alemanya o organitzacions com les Nacions Unides. Segons l'Autoritat Palestina, la cadena que ha informat aquests dies dels enfrontaments interpalestins a Cisjordània incita a la sedició. Jerusalem, Jordi Brascó.
La mala maror entre el Jazeera i l'autoritat palestina fa anys que s'arrossega, però la gota que va fer vessar el got va ser una entrevista per videotrucada amb el portaveu de les forces de seguretat palestines. El presentador del programa va afegir a la conversa, per sorpresa, la mare d'una periodista assassinada per les forces palestines uns dies abans, i el portaveu va desconnectar. L'endemà, Al Jazeera va ser obligada a tancar temporalment. La decisió estableix un precedent perillós, segons Amar Dweik, el director de la Comissió Independent pels Drets Humans.
Sens dubte, la decisió envia un missatge negatiu als mitjans i als ciutadans sobre l'estat de la llibertat d'expressió a Palestina, que està empitjorant, sobretot des de l'inici de l'operació a Jenin.
Al Jazeera, finançada per Qatar, és una cadena molt popular a Cisjordània. A la seva capital administrativa, Ramallah, els ciutadans estan indignats.
Ens encanta Al Jazeera. La veiem tota l'estona, perquè explica la veritat.
Al Jazeera emet reportatges que interessen a la gent, i ara la llei l'ha tancat.
L'autoritat palestina acusa Al Jazeera d'afavorir Hamas, el seu gran rival polític. De fet, aquesta va ser una de les raons que va esgrimir Israel el maig passat per tancar la seu d'Al Jazeera a Jerusalem i prohibir l'accés a la seva web.
I a Síria, la nova administració ha posat en marxa una operació per trobar i detenir membres de l'antic règim. De moment s'han centrat en la ciutat d'Homs, on han detingut 25 persones. Es tractaria dels responsables d'una massacre comès el 2012 en aquella ciutat, on desenes de persones van morir, entre les quals molts nens. Maria Alba Gilabert, de nou.
Alguns van participar en les manifestacions que hi ha hagut els últims dies convocades per la minoria alauita, branca del xisme a la qual pertany el deposat president Bashar al-Assad. Les protestes s'han fet arran de la difusió d'un vídeo que mostra un atac contra un temple important pels alauites. Les autoritats interines asseguren que l'atac es va produir a principis de desembre, en les dates en què va caure l'anterior règim sirià, i no ara, i que les imatges s'han utilitzat per crear tensions intercomunitàries. De fet, les manifestacions van causar diversos morts i han obligat a imposar tocs de queda, així com enviar reforços de seguretat a les zones afectades.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Conflictes bèl·lics, com ara explicàvem, o socials, les crisis econòmiques, continuen expulsant persones del continent africà i el Pròxim Orient que intenten arribar a Europa per mar en embarcacions precàries. La nit de campany de Cap d'Any no en va ser una excepció i el primer dia del 2025 tampoc. De fet, la tragèdia es repeteix. Segons les autoritats de Tunísia, 27 migrants de l'Àfrica subsahariana han mort ofegats davant les costes d'aquest país mentre intentaven arribar a Itàlia. La perillositat de les rutes migratòries per mar no dissuadeixen els migrants. El 2024 s'ha fregat el rècord d'entrada irregular d'estrangers a Espanya, Ignasi.
Sí, segons dades del Ministeri de l'Interior, publicades avui, el nombre de migrants que ha entrat de forma irregular a l'estat espanyol el 2024 és de gairebé 64.000 persones, pràcticament la mateixa, 300 persones menys que el rècord històric del 2018. Respecte a l'any passat, l'arribada de migrants ha crescut un 12%, un 10% a més pel que fa la via marítima. Per les persones que entren pel mar, a través del mar, que són, de fet, la majoria, la ruta de les Canàries és la més utilitzada, amb diferència també la més perillosa, on hi ha més morts també, amb prop de 47.000 persones que hi han arribat en embarcacions precàries durant l'any passat. Això representa un 17% més que el 2023. Per cert, que hi ha hagut dos morts més a les Canàries en les últimes 24 hores per l'arribada de diversos caiucos, 5 en total, més de 300 persones en els dos últims dies. A les Balears i a la Península l'any passat hi van arribar 14.400 migrants per via marítima, un miler menys que el 2023.
I aquest 2024 que acabem de deixar enrere, s'han exhumat a Catalunya les restes de 26 víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme. Segons dades que ha fet públiques avui el Departament de Justícia, s'han excavat 28 fosses i s'ha aconseguit identificar el cos d'un soldat republicà que ja ha estat entregat a la seva família. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
On s'han fet aquestes exhumacions, Aida?
Doncs s'han obert fosses en una vintena de municipis, entre els quals Bovera, Les Garrigues, Artesa de Segre, El Segrià, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre o Ventalló, a l'Alt Empordà. La majoria de les restes exhumades no s'han pogut identificar i és que aquesta és una feina molt complexa que depèn, sobretot, que hi hagi mostres coincidents de familiars al banc d'ADN. Però sí que hi ha hagut un cas, el de Josep Vallet Pérez, un soldat republicà, que ha estat identificat a la fossa del cementiri de Salomó, a Tarragona, i va ser retornat a la família el passat mes d'octubre. Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, ha explicat a Catalunya Informació la satisfacció que senten en poder posar nom i cognoms a les víctimes, tot i que voldrien poder identificar-ne més.
Cada vegada que fem aquest creuament i sona la flauta, sona la campana de poder identificar, encara que sigui només una persona, l'èxit és rotund i això a nosaltres ja és un incentiu per seguir treballant.
Menéndez també ha destacat que el cens de persones desaparegudes ha continuat augmentant aquest 2024.
Cada vegada hi ha més famílies que busquen el seu parent, el seu oncle, el seu avi, doncs, que va desaparèixer, per exemple, a l'escenari dels escenaris de la Batalla de l'Ebre o altres llocs, i s'apunten amb aquests cens desapareguts i lliuren una mostra d'ADN. Ja hi ha quasi 8.000, no, d'aquests, i aquest últim any doncs, són 300 més.
300 menys, això vol dir molta feina, perquè hem parlat de 28 que s'havien obert aquest any 2024. No sé si hi ha alguna estimació de quantes fosses queden encara per obrir a Catalunya.
Sí, es calcula que encara n'hi ha gairebé 900 que estan pendents de ser exhumades.
Tenim moltes, moltes fosses per obrir. Pensa que tenim un cens de quasi 1.000 fosses, de les quals n'hem obert unes 120. Per tant, tenim molta feina a fer.
Des que es van començar a fer excavacions, ara fa 20 anys, s'han aconseguit recuperar les restes de 236 víctimes, de les quals se n'han identificat 26. Les que no han pogut ser identificades han estat enterrades als cementiris de la xarxa d'espais de memòria democràtica amb la dignitat que se'ls va negar durant la guerra i el franquisme. Les feines del Pla de Fosses continuaran aquest any amb excavacions als municipis de Gandesa, la Terra Alta, Vilassana, el Pla d'Urgell i Ascó a la Ribera d'Ebre, entre d'altres.
Avui s'ha publicat per primera vegada el nou índex que des d'ara servirà per calcular la revisió anual del preu dels lloguers. Es tracta del 2,2%. És a dir, si aquest gener hem d'actualitzar la nostra mensualitat, com a màxim es podria incrementar fins a aquest valor. Cristian Roldán, què es guanya amb aquest nou sistema?
Bona nit. Doncs el principal benefici, teòricament, és que aquest nou índex permetrà evitar increments desproporcionats en els moments de màxima inflació. Fins ara, les actualitzacions dels preus del lloguer es feien seguint l'IPC, és a dir, l'increment dels preus de consum. La nova fórmula, però, introdueix dos valors correctors per moderar-ne l'increment. Això sí, el fet d'utilitzar diferents paràmetres fa que hi hagi un decalatge de 2 mesos respecte a la referència de l'índex i la seva aplicació. És a dir, ara, al gener, estem aplicant la dada corresponent al mes de novembre, i al febrer aplicarem la del desembre i així successivament. Val a dir que aquest nou sistema no afecta tots els contractes de lloguer. Només s'aplica a aquells contractes signats després del 25 de maig del 2023, que va ser quan va entrar en vigor la nova llei d'habitatge.
Doncs encara parlant de lloguers, Cristian, avui també ha entrat en funcionament una eina que hauria d'ajudar a evitar fraus pel que fa als arrendaments turístics.
Sí, es tracta del Registre d'Habitatges de Lloguer de Curta Durada, un registre únic per a tot l'Estat on hi figuraran tots els allotjaments turístics i de temporada. El govern espanyol espera que el fet d'unificar tota l'oferta en un sol inventari permeti controlar les llicències d'aquests habitatges de manera més senzilla. El número de registre serà indispensable perquè els propietaris puguin oferir els seus immobles a les plataformes digitals. Tot i que el registre ha entrat en vigor avui, l'obligació d'estar-hi registrat i de publicar-ne el número s'ha ajornat fins al mes de juliol.
I afegim encara un apunt, un de molt necessari en aquest bloc d'habitatge, perquè la voluntat del govern català és la d'ampliar el parc públic.
Amb aquest horitzó, l'executiu d'Illa dotarà l'Institut Català de Finances, l'entitat financera de la Generalitat, del pressupost més alt de la seva història. Serà de 1.326 milions d'euros. Gairebé la meitat d'aquesta quantitat, 600 milions, es dedicarà a habitatge social. Es farà en dues partides. D'una banda, l'ICF destinarà aquest any 500 milions d'euros a la construcció d'habitatge social, una quantitat que, tal com ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, a l'agència EFE, anirà destinada a tot tipus de promotors.
Que aquest finançament no només vagi per cooperatives o tercer sector, sinó que també vagi pel sector privat. Abans, el finançament no arribava al sector privat i nosaltres, com que volem que es construeixi de manera massiva, per dir-ho d'alguna manera, aquest habitatge públic, també ajudarem a que el privat es pugui finançar.
I la segona partida constarà de 100 milions d'euros i es dedicarà a concedir crèdits avantatjosos als joves perquè puguin pagar l'entrada a l'hora de comprar un pis. La mesura, que ja s'havia avançat pel govern, s'ha d'acabar de concretar al llarg d'aquest 2025.
Són les 10 i 20 minuts, és el primer Catalunya Nit d'aquest 2025 i això vol dir que tenim una acumulació de balanços de l'any 2024. Ara fem el de la venda de cotxes, que recupera lleugerament. L'any passat les matriculacions van augmentar un 2% a Catalunya respecte del 2023. Rafael de Ribot.
Posem-hi xifres. De gener a desembre es van matricular 122.000 turismes. Al conjunt de l'Estat el creixement va ser encara més important, del 7%, i es va superar el milió d'unitats venudes, una xifra que no s'assolia, Manel, des d'abans de la pandèmia. La patronal de la distribució ho atribueix a les vendes d'aquest desembre, que s'han disparat després de la dana al País Valencià. Tania Puig és la directora de comunicació d'aquesta associació.
Cerramos 2024 superando la barrera del millón de unidades matriculadas en un año, un hito que el sector esperaba desde 2019 y que atribuimos en parte al impulso de la demanda como consecuencia de la dana.
I des de fa un temps, i cada vegada més insistència, quan fem aquest tipus de balanços hem de mirar què ha passat amb el cotxe elèctric, que no acaba d'arrencar, eh?
Sí, posem l'ull, però el que veiem és que els cotxes de gasolina encara són els més venuts. Si posem per famílies de motors, eh? Representen el 40% del total. Els següents més populars, doncs els vehicles híbrids, no endollables, els dièsel i els híbrids endollables. Els elèctrics purs, els 100% elèctrics, malgrat que han incrementat les vendes més d'un 11% durant el 2024, no arriben a ser el 6% dels cotxes venuts durant l'any passat.
No arriben al 6%, per tant, encara és un percentatge molt baix, però en canvi sí que hi ha països que estan fent una transició més exitosa, diguéssim. Quins són? Què veuríem?
A veure, et poso una referència al conjunt d'Europa. La mitjana en aquests moments és del 20% dels vehicles nous matriculats. Arriben fins a un 33% a Portugal.
Déu-n'hi-do.
Però si algú pot presumir de no mobilitat sostenible, suposo que sí. Podem parlar d'una transició amb èxit, com tu deies, és el cas de Noruega, que està a prop d'aconseguir que tot el seu parc automobilístic nou estigui electrificat. Prop del 90% de les noves matriculacions són de cotxes elèctrics ja i poden ser del 100% perquè tenen previst prohibir la venda d'utilitaris de motor de combustió aquest mateix any.
Carai, doncs això ho haurem d'anar a investigar de prop, eh? Que és el que està passant a Noruega. Moltíssimes gràcies, Rafael.
Bona nit.
I en dos anys s'invertiran 77 milions d'euros per la millora de la xarxa de Rodalies.
El fons anirà destinat a la millora de la seguretat, als trens i a les estacions, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions, els serveis i la comunicació amb les persones usuàries. En definitiva, fer, com us deia, que més enllà de l'objectiu de descarbonitzar la mobilitat, fer que el viatge dels usuaris guanyi en qualitat i en comoditat.
El pla acordat entre Renfe i la Generalitat preveu augmentar la presència de Mossos i vigilants de seguretat a les estacions i s'instal·laran més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial. A més, s'incrementaran un 50% els equips de neteja, també d'aquestes estacions, i els grafitis, i s'invertirà en megafonia i monitors per informar els usuaris.
I comença la campanya informativa sobre les novetats en l'ordenança de circulació a Barcelona. Entrarà en vigor l'1 de febrer i afecta sobretot els usuaris de patinets i bicicletes. La nova ordenança obligarà, per exemple, els usuaris de patinets a portar el casc, també prohibirà tret d'algunes excepcions, que vehicles de mobilitat personal i bicicletes circulin per les voreres. Adrià Gomiles, el director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
En paral·lel a aquesta campanya informativa, a partir de l'1 de febrer també hi haurà una campanya de control per part de la Guàrdia Urbana. Per tant, tenim un mes informant, entra en vigor i a partir d'aquell moment segueix la informació i a més doncs, comença el control ja estrictament de la normativa.
I atenció ara a aquesta dada que ha pogut saber Catalunya Ràdio. Només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans. La resta provenen de branques com la nostra, la del periodisme, però també de titulacions com Humanitats o Estudis Literaris. Col·lectius de docents i professors universitaris han posat el crit al cel i exigeixen més formació, Maria Costa.
Actualment hi ha 3.254 professors de llengua i literatura catalana, però d'aquests, només 1.900 tenen el títol de Filologia Catalana. I és que fa anys, recordem, el Departament d'Educació va acceptar que altres professionals d'altres branques poguessin impartir aquesta mateixa matèria. Tot plegat perquè, tal i com passa ara, ja hi havia pocs professors filòlegs. Gemma Gómez, que és membre de la plataforma docents.cat i és professora de català a l'Institut Eugeni Xammar, a l'Ametlla del Vallès, denuncia que el màster de professorat no garanteix el coneixement necessari i demana que es facin més cursos, tant pels que comencin com pels docents en actiu, ho ha dit el Catalunya Migdia.
Per la gent que entra segur, però és que per la gent de dins també crec que el departament s'hauria de replantejar quin tipus de formació ens dona. Doncs que t'exigeixin X cursos de gramàtica, de literatura, de sociolingüística, després també de correcció, perquè no és el mateix saber escriure un text que tenir, diguem, l'ull clínic per poder corregir-lo.
Una situació que també veu amb preocupació el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, Javier Velaza.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar. Aquesta és una visió que entra, diguem, dins d'una mena de renúncia social, renúncia general, no?, a la qualitat.
Actualment, per impartir aquesta matèria, s'ha de tenir el màster en formació del professorat i, en alguns casos, s'ha d'acreditar un coneixement superior de llengua catalana.
Doncs Òmnium Cultural ha demanat un cop de timó immediat als partits independentistes. El president de l'entitat, Xavier Antic, ha aprofitat el missatge d'inici d'any dirigit als socis per reclamar cares noves i reivindicar també l'enfortiment del català com a eix de la construcció nacional, ha dit.
Catalunya es troba en un cicle polític on el desànim i la frustració ens han paralitzat com a moviment. I és urgent canviar aquesta inèrcia a la deriva. Cal que fem un gir de 180 graus i cal començar a fer-lo ara.
Tres minuts i arribarem a 11:15 de la nit. A Andalusia, l'any arrenca amb un intent del PSOE de trencar l'hegemonia absoluta del PP. Els socialistes els han pres l'alcaldia de Jaén amb una moció de censura gràcies al suport d'un partit d'àmbit local. Els populars acusen directament Pedro Sánchez de comprar els seus vots a canvi de perdonar el deute municipal. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Des d'avui el PSOE torna a governar una de les 8 capitals de província andaluses després de perdre-les totes el 2023. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha tancat personalment l'acord de la moció de censura amb la formació Jaén Merece Más, que fins ara governava amb el PP. Entre altres mesures, s'ha compromès amb el partit municipalista a reestructurar l'elevat deute de l'Ajuntament, una maniobra que des del PP veuen com una compra de vots per part del govern espanyol. Ho denunciava Juan Bravo i ho ha rebutjat taxatiu el nou alcalde socialista Julio Millán.
Aquí va a pasar lo mismo. Y aquellos que utilizan el dinero de todos ustedes, de los españoles y de los jieneses, para comprar votos, hoy lo van a volver a hacer.
En estos últimos días, desde la presentación de la moción, hemos escuchado una barbaridad de ataques y bulos por parte del Partido Popular. No se compran alcaldías cuando es el PSOE quien promueve el pacto. Y es un gran acuerdo cuando lo hace el Partido Popular.
Des de Jaén Merece Más, recorden que també van tancar un acord amb el govern autonòmic del PP i que no han complert les seues expectatives.
La L'Ajuntament de Banyoles retirarà la barca turística de l'Estany si abans de l'estiu no hi ha cap empresa que n'assumeixi la gestió. Núria Paraire.
L'última empresa que ho gestionava hi va renunciar i des del desembre del 2023 la barca està aturada. L'últim concurs va quedar desert. L'alcalde Miquel Noguer ja avança mesures dràstiques.
Tenir la barca a la Tirona parada allà, evidentment, no està bé. I jo, com a alcalde, crec que no podem permetre passar un altre any així. I, per tant, si surt bé, que seria l'ideal, seria magnífic, i si no surt bé, llavors hauríem de prendre una altra decisió que seria diferent i que no ens agradaria tant, però que en tot cas el que no podem tenir és la barca allà, que dona la sensació de que... No?
L'Ajuntament ofereix períodes de mig any o un any de prova per determinar la viabilitat del negoci abans d'obrir un nou concurs.
I científics neerlandesos han aconseguit reparar el cor danyat de ratolins utilitzant una proteïna del peix zebra i sense provocar cap efecte secundari. A diferència dels humans, els peixos zebra poden fer créixer noves cèl·lules cardíaques i restaurar la funció del cor en només 60 dies. Maria Costa.
La proteïna que fan servir aquests peixos s'ha aplicat ara a ratolins i també els ha restaurat el cor. El que fa és exactament activar uns gens de reparació que en els mamífers es mantenen en estat latent. Antoni Vallès, director clínic de l'àrea del cor de l'Hospital Germans Trias, diu a Catalunya Ràdio que és una investigació molt rellevant.
Si després d'un infart aconseguíssim regenerar les cèl·lules que han quedat malmeses o fer que les cèl·lules del marge de l'infart aconseguissin recobrir la cicatriu per tornar a bategar, seria un canvi molt, molt important.
La recerca publicada avui a Nature Cardiovascular Research marca, doncs, un pas important cap a teràpies regeneratives del cor que puguin evitar la insuficiència cardíaca que es produeix després d'un infart.
Dos quarts d'onze, us parlem ara de gent que té moltíssimes, moltíssimes ganes de festa, perquè es manté activa des de dimarts una rave a prop de l'aeroport de Ciudad Real i que es preveu que s'allargui fins al dia de Reis. Els organitzadors han desplegat equips de so i estructures a l'aire lliure. Hi ha 1.500 vehicles aparcats a la zona, la majoria autocaravanes i furgonetes. Miquel Jarque, se sap quanta gent hi queda encara?
Doncs mira, Manel, de fet, ben bé no sabem quanta gent hi ha, perquè la policia no hi ha pogut entrar, no ha volgut entrar. És el mètode habitual que se segueix en aquest tipus d'esdeveniments, una mica que es vagi acabant i que la gent vagi marxant. Però bueno, encara queden dies, perquè fins al dia de Reis hi ha un dispositiu de seguretat que el formen 150 agents policials que avui han fet la primera estimació de la gent que encara queda. David Broceño és el delegat del govern espanyol a Castella-La Manxa i recorda que la festa és il·legal.
La Big Fucking Party volumen 3, una macrofiesta que no està autoritzada. Los datos que tenemos nos indican que hay en torno a unos 1.500 vehículos, en su mayoría son caravanas, no solo de España, sino de toda Europa. En estas estimaciones podemos trasladar que están unas 5.000 personas.
5.000 persones que continuen ballant aquesta nit i seguiran. Aquesta mateixa festa rave multitudinària ja s'havia fet altres cops, precisament per Cap d'Any, però en aquells casos a Múrcia i a Granada. Aquesta tercera edició, doncs, a Ciudad Real, i veurem a veure quant temps dura.
I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per un possible delicte de lesions i contra la llibertat sexual a persones d'edat avançada la nit de Cap d'Any en una residència de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat Catalunya Ràdio, els fets van passar de matinada en una residència d'avis del districte de Sants-Montjuïc amb capacitat per a 170 interns. Les agressions les hauria fet un cuidador de la residència que ja ha estat apartat de la feina. Passen 3 minuts de 2:15 de la nit, fem una pausa i quan tornem parlem, d'entre altres coses, de la música que ens espera per aquest 2025.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La calòrica per Nadal al Poliorama. Torna Le Congrès Noir Chopin.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener al Poliorama.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu.
Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si em féssiu dir l'any 2024 qui ha sigut, doncs una de les coses que diria jo que ha sigut, entre altres coses, l'any de la intel·ligència artificial, però es veu que el 2025 això anirà encara més i per això torna també el pop-up IA, amb nous capítols, cada dimecres un episodi, i per això tenim avui aquí també a la Mariola Dinarès, benvinguda.
Doncs sí, ben tornada, sí. Gràcies. No, jo crec que també serà una mica l'any d'encara es farà més visible aquesta intel·ligència artificial, que ja començarem a dominar una mica més, però és que això va molt accelerat.
Sí, sí, que va entrant a tot arreu. A veure, per on comencem? On està entrant en força la intel·ligència artificial?
Mira, des d'ahir tenim el pop-up ja a la plataforma 3CAT i he triat diversos exemples de com la IA ens pot ajudar, en aquest cas, a prendre millors decisions. És a dir, que el primer exemple seria una mica... ens pot ajudar a triar una bona sèrie, no?
Això està bé, perquè perdem molta estona allà voltant amunt i avall a veure què posem.
Hem triat, per explicar-ho, la doctora en comunicació, especialista en plataformes, l'Helena Neira, que amb ella parlo de l'algoritme de Netflix. De fet, no en podem dir algoritme perquè en fa servir moltíssims, Netflix. Mm-hmm. Un algoritme, per exemple, els diu quines són les escenes de les pel·lícules que tenen més èxit. S'arriba a dir que es fan pel·lícules a cop d'algoritme, amb tot el que la màquina diu que triomfa, i llavors són totes molt iguals, que això també és una part negativa. Però l'Helena Neira diu que hi troba algunes pegues amb tot això.
A medida que íbamos creciendo, las cosas que no nos gustaban o que creíamos que no nos iban a gustar también formaban parte de esa educación audiovisual, musical, lectora. Entonces, ahora estamos alimentando sistemas que lo que están haciendo es, vale, con la máxima de la personalización te lo voy a hacer todo a medida, venga, te voy a dar más de lo que te gusta. Entonces, claro, desde la homogenización cultural, de nuevo, la visión de túnel, las burbujas de filtro, el hecho de que quieran hacer que algo sea muy popular y entonces te lo ponen como un plato de lentejas.
És que és així, no? Arriba un moment que dius, vull sortir d'aquest patró. Clar, vull descobrir. Nosaltres, que som periodistes no curiosos...
Sí, sí, et dona la falsa sensació que estàs tu triant, però potser no és ben bé
així. I per tant ens preguntem, de quina manera podem enganyar l'algoritme i fer-lo nostre, no? L'Helena m'explica una tàctica que vull compartir amb vosaltres. Es tracta de crear diversos perfils d'usuari segons un estat d'ànim concret, no? Perquè jo li deia, mira, hi havia un dia que vaig sentir-me com molt romàntica i vaig veure un parell de pel·lícules així de pastisseres total. Sí. Però això vol dir que durant dues setmanes se'm van anar ensenyant pel·lícules d'aquestes sense parar, no ensucrades. Dic, no. Llavors l'Helena Neira diu, hauries de fer això, un usuari en el mood romàntica, un altre, jo què sé, tinc por, l'altre... I així cada vegada que entres a la plataforma, doncs llavors ja et tria unes pel·lícules concretes. I el lema de l'Helena Neira és clar, diu, no entris a Netflix sense saber què vols veure a Netflix.
Aquesta és una bona recomanació, sí. Doncs aquest és és un dels exemples que hi ha al pop i al pop IA. Pop-up IA. Costa, eh? Pop-up IA. Ara, en tenim un segon, va, un altre exemple.
Sí, la IA i el seu impacte en el reciclatge. La Fàtima López, del Centre de Visió per Computació, ens parla d'un sistema amb IA pel reciclatge. Ens diu on ha d'anar cada cosa segons la imatge, a quin contenidor va, un sistema que s'aplica a grans empreses. És a dir, veu la màquina veu una imatge, diu aquest va al groc, no recordo l'anunci. Sí. Tot això ara ho fa una IA i et diu això va aquest i això va l'altre.
Està bé, bueno, això també és útil. I també dius que ens pot ajudar a invertir diners, la IA?
Clar, dius, una intel·ligència artificial em pot ajudar a forrar-me. I dius, ostres, uns ulls grossos, no?
Sí, aquí ara tenim molta gent pujant el volum, eh?
Clar, aquesta és la pregunta que li faig a l'abrenc Joaquim de la Cruz, CEO de l'aplicació Flancs. Ell diu que sempre hi ha d'haver una persona al final, però la IA el que ens aporta a les finances és objectivitat.
La IA ens ha ajudat molt a dir, ostres, li donem les dades a un ser objetivo, en teoria, i ens aporta analítiques, ens aporta decisions d'inversió, ens aporta coses que podem començar a fer amb les dades financeres sense necessitar una persona darrere necessàriament.
Clar, sempre es prenen bones decisions quan es tenen moltes dades. Clar, qui té moltes dades? Qui pot tenir moltes dades? Una intel·ligència artificial. El Joaquim de la Cruz és enginyer format a l'UPC i està considerat un dels millors joves valors tecnològics segons la precisa llista aquesta de Forbes, de menys de 30 anys, no? I el sector financer realment viu també molts canvis amb la intel·ligència artificial.
Clar, aquests també deuen estar molt a l'expectativa de com avança tot això. Tenim més exemples d'una cosa que vam avançar una miqueta al català.
Clar, de fet, clar, el dimecres que ve, el dia 8 de gener, parlarem al Pop-up IA de màrqueting i publicitat i emetrem aquesta entrevista amb el CEO de Camp Europa, on ens diu el que ja vam avançar aquí al Catalunya Nit, que aquesta eina que et fa ser dissenyador professional ja té subtítols en català. De fet, ell em va dir, diu, això serà com a principis del 2025. I no, el dia 15 ja la gent a les xarxes em deia, Mariola, que això ja es pot fer, allò que vas dir al Catalunya Nit ja es pot fer. És a dir, que a partir del dia 15 ja es podien fer subtítols en català i jo he publicat alguns articles que dic això, no? Que el 2025 serà, diríem, l'any de la llengua, del català en tecnologia, perquè anirà tan ràpid, ara ja es pot subtitular en català a moltíssimes plataformes. Això vol dir que va molt accelerat, ens semblava quasi bé impossible, sí. I això ja és... Moltes ja ho ofereixen en aquests moments.
Clar, i per qui no sàpiga qui és, hem de dir que és una eina molt utilitzada, el Canva.
Sí, és per fer dissenys i també fins i tot en el sistema educatiu hi ha molts mestres aquí a Catalunya que el fan servir per fer presentacions i la veritat és que és molt intuïtiu i, clar, que t'ofereixin gratuïtament poder fer subtítols en català, tot i que ja et dic, ara hi ha moltes altres plataformes que ja estan incorporant el català de forma així ràpida.
Molt bé, estem a poques hores de l'arribada dels Reis d'Orient i, Mariola, em sembla que ens vols parlar de les cartes a Ses Majestats. D'entrada, tu creus que hi ha moltes joguines que ja van amb intel·ligència artificial o què?
Clar, mira, jo és que fent i gravant el Pop-up IA he pensat, és un tema molt interessant, que fa pensar moltíssim. Abans, la nina més preuada era aquella que feia coses i fins i tot que parlava, deia quatre frases, no? Eren quatre frases d'un disc que s'anava repetint, no?
És veritat,
no?
Sí, o que plorava una miqueta o el que sigui.
Clar, jo dic, veient els avenços amb la intel·ligència artificial generativa, és evident que ja hi hauria d'haver una nina que mantingués una conversa fluida amb el nostre fill o filla, no?
Sí, hosti, quina por, eh? Sí.
Clar, jo crec que fa respecte, això. De fet, és una innovació frenada per l'efecte dels pares.
Segur, perquè papa calla que estic parlant aquí amb la nina.
Però no només amb això, sinó perquè, clar, té temes de privadesa dels fills, perquè per poder respondre ha de gravar tot el que diu el nen o nena, clar,
clar,
ui.
També, sí.
Per mantenir una conversa fluida amb una nina o amb un chatbot caldria que s'anés gravant tot el que diuen el nen o la nena. I, clar, Mattel va treure el 2015 Hello Barbie, que feia això, una nina que es connectava a internet per mantenir converses i incorporava una IA, aleshores molt incipient, responia preguntes i tenia una gran base de dades, però els pares americans van posar el crit al cel,
es van rebotar, no va triomfar.
I van fer tant de rebombori que aquest experiment no va proliferar. Alguns li van arribar a dir la Barbie hacker o la Barbie espia, fins i tot, però al mercat hi ha hagut altres nines d'aquestes característiques, una que incorporava també IA generativa, Lola Bella, però que es va començar a viralitzar un videoclip a Colòmbia que havia embogit i deia coses com dia de dimoni. O sigui que això que jo deia que hauria de passar està frenat per l'efecte això de la privadesa i els efectes de, no sé, de posar les mans al cap amb els menors, no?
Clar, o sigui que van bugir la...
Sí.
Això m'ha fet gràcia. A veure, ens portes també un altre tema, ja que tenim ara ja els pares aquí escoltant-nos atentament, que crec que els interessarà molt i sempre controvertit, quan parlem de telèfons i nens.
Clar, anem a despreocupar pares i mares amb un mòbil lliure d'addiccions.
A veure si això és possible.
És un sistema inventat per dos joves emprenedors catalans, el primer mòbil real dissenyat per nens i nenes. Són l'Albert Beltran i el Carlos Fonclara. Després de passar per empreses com Amazon, Philip Morris i Voltar Mig Món, han decidit tornar a casa, a Catalunya, i emprendre aquí. Han desenvolupat el Balance Phone, un mòbil per reduir el temps d'ús al telèfon. De fet, la idea va sortir d'una voluntat pròpia de tots dos, que són amics des de petits, volien reduir l'ús que fan del telèfon, i van adonar-se que on perdien més temps és en les funcions que no tenen final. És a dir, aquest scroll infinit, no?
Sí.
Per tant, van decidir bloquejar aquestes 5.
Xarxes socials, plataformes de streaming, jocs i després apostes i pornografia, que tenen un component addictiu molt, molt obvi.
Això és un telèfon que això, tot això no ho té.
Uh-huh.
I el Carles Fonclara diu que s'ha de ser radical i fan el paral·lelisme amb deixar de fumar. Tallar el consum d'aquestes aplicacions al mòbil, clar, això no vol dir que a l'ordinador pots consultar-ho, eh? Diu que el descontrol és en el fet de tenir-lo sempre a mà.
No és que nosaltres estiguem en contra de les xarxes socials, simplement el que veiem, el que es pot descontrolar, diguéssim, és el tenir-ho amb tu a la butxaca tot el dia, 24 hores, intentant cridar la teva atenció. El que realment és un problema és quan el teu temps d'ús amb el mòbil és de més de 4, 5 hores, 6 hores, que és per sobre de la mitja actualment.
Clar, és que diem que és de nens i nenes, però aquest mòbil podria ser permès. Però és irreversible, clar, perquè diu, és com fumar, o sigui, t'has de treure el tabac?
Sobre,
en sec, sí. No? Abans de treure el telèfon han parlat amb molts pares i mares i han detectat els problemes.
El problema més gran dels controls parentals és que els costava molt de configurar i el segon era que eren molt fàcils de saltar. També per això marco tant el concepte irreversible, perquè nosaltres ens enfoquem molt en que sí o sí el nostre producte sigui fiable en quant a poder-se saltar les restriccions, que no puguis de cap manera saltar-te les restriccions.
Clar.
Això seria tornar a un telèfon antic, una
clar,
mica.
És que el que ha passat molt és que ha pujat de vendes el Nokia 3310, que l'han renovat, l'han fet nou, i molta gent es compra a vegades.
Sí.
Per tenir dos, jo dic que això seria com un segon telèfon, no?
Clar.
No? Vull dir, tenir un telèfon que no té tot això, i després tenir-ne un que ho té, i vas com alternant,
sí,
com puguis.
Sí, és una teràpia intermitja, allò, per abans de deixar-ho del tot, com a mínim, anar-te desacostumant a determinades coses.
Clar, no sé, jo crec que el que és això, no? Per tenir aquest benestar digital ens hem d'organitzar una mica tots. El primer telèfon del nano, que sempre els hi dons, jo que sé, només amb una targeta, que no tingui internet sempre, coses d'aquestes que tothom s'està buscant la vida, doncs és un exemple. Han arribat a un acord amb Samsung i és un Samsung A16, que és el que té aquest...
aquest sistema.
Sí, uns 300 euros costa,
però... 300 euros.
Però vull dir que és una idea... Tot i que hi ha un debat sobre si és addictiu o és una conducta addictiva, no?
Sí, sí, sí.
Però és una solució per molts pares que és això, diuen, posa control parental, però a vegades és una mica
complicat. Se'l salten, ja ho han explicat.
Se'l salten, no?
Sí, en saben més ells que molts pares i, clar, se l'acaben saltant.
Doncs,
això
una de freda i una de calenta t'he portat, no?
Segur que troben la manera. Doncs moltíssimes gràcies. I tot això ampliat, o moltes d'aquestes coses ampliades, al Pop-Up IA, que ja està disponible. Eh?
Cada dimecres un nou episodi i la setmana que ve això, parlarem del Canva i d'altres coses que tenen a veure amb la publicitat, una eina que es diu Trendia, per saber les tendències, per saber el que ara s'està parlant a les xarxes, per
molt
exemple.
Molt bé, doncs t'escoltarem.
Gràcies,
moltíssimes
Manel.
Gràcies. Fins ara, Mariola. I l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines ha triat per primer cop com a millor joc de taula un joc que es diu Cites i que és de l'editorial catalana Devir, que és una empresa que aquest any celebra el seu 25è aniversari que està establerta a Barcelona. Montse Pujol.
Pel director de màrqueting i soci fundador de Devir, Joaquim Dorca, la distinció del Cities com a millor joc de l'any és la prova que el sector de la joguina pensa ja en aquest tipus de jocs de taula com a opció de mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Sí, 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 és una fita absoluta. El que és important és que el sector jugater consideri que joc de taula modern ara formi part del negoci, de la dinàmica del mercat. Abans hi havien hagut jocs, però, el cara loca, m'explico. O sigui, no hi havia una cosa que tinguessis que llegir el reglament.
Dorca afegeix que és un reconeixement el fet que De Beer crea els seus propis jocs i que no només els importa. En aquest cas, l'autor és Phil Walker Harding, que ara ha creat un joc d'estratègia sobre plans urbanístics que es pot jugar en 8 ciutats del món, entre elles Barcelona. Dorca ha anunciat també a Catalunya Ràdio que treballen perquè el 2026 arribi una versió amb només ciutats catalanes.
De Beer Montse és l'editorial referent de la indústria dels jocs de taula a tot l'estat i són editors de jocs com Catan, Carcassonne, Dixit o Codi Secret.
Sí, ara fa 25 anys que es va establir a Barcelona. Ho celebraran convidant a venir en aquesta ciutat els 25 autors dels seus jocs més importants i amb l'organització de la De Beeriada, una trobada de 300 fans en un hotel de Lloret on hi haurà l'opció de jugar sense parar durant tot un cap de setmana. El 2024, De Beer va vendre més d'un milió i mig de jocs, quan fa 10 anys en venien una desena part i han acabat l'any adquirint el segell Maldito Games, que els permetrà duplicar la producció.
La cosa més dura, més de mercat especialitzat, més de botiga especialitzada, anirà a través de Maldito, i De Beer estarà més enfocada al que és joc familiar o joc familiar plus, que se'n diu, que una mica més d'exigència. Pensa que això ens beneficia amb una cosa important, és que tenim dos equips d'edició i tenim dos equips o dos màquines comercials diferents que ens permetran, doncs, en comptes de treure 50 jocs l'any, treure'n 100.
El 2024 ha triomfat també el joc Rock Hard, on els jugadors emulen ser una estrella del rock, i el 2025 aposten sobretot per Transgalàctica, un joc d'estratègia espacial, i Red Carpet, també un joc innovador on guanyarà qui faci amb el seu mòbil les millors fotos de les estrelles que assisteixin a una gala de premis.
Aquesta salutació l'hem de fer sense música. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Perquè ara en posarem. A veure, resumir tot un any en 5 minuts és gairebé impossible, però ho vas fer molt bé mirant enrere el 2024. Ara tenim el repte de mirar com sonarà el 2025. Com creus que sonarà?
Sonarà en català, segur.
He trobat la sort enmig del pas.
Sidoní publicaran el seu primer disc íntegrament en català i el presentaran al Festival Estrenes al maig. També tindrem nou material d'en Andreu, de Saxeni, de Maria Jaume, que ja ha avançat una col·laboració amb Muixca, que també renovarà el repertori. Sul, Ildami, De la Fila, Soles Azules, Mamaduixa, Ginestà, The Riots... O Maria del Mar Bonet, que publicarà nou disc i reeditarà el concert de l'Olímpia de París a motiu del 50è aniversari. I arrenquem l'any amb Buhos, que d'aquí una estoneta a la mitjanit publiquen Sempre d'Empeus, i amb Flashy Ice Cream, que han de publicar la segona part de Sempre Joves, i el 24 de gener els tindràs a l'Apolo.
Molt bé, de tot això que acabes de dir algo, tu acabes de dir moltes coses, però n'hi ha alguna que destacaries per damunt de les altres que tu et faci particularment més il·lusió, o què?
Doncs mira, tinc moltes, moltíssimes ganes de saber com sonarà la combinació d'això... Això altre.
I et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
Perquè Mar Pujol, l'autora d'un dels discos més càlids i sensibles del 2024, Cançons del Rebost, ha de publicar una cançó amb Henrio, l'Igualadí Enric Verdaguer, a qui hem sentit en una de les cançons d'Udols, un disc imprescindible d'Alba Careta, on reinterpreta cançons de Bressol de tota la vida. També pot estar molt bé, per cert, el disc que prepara Judit Nederman amb el guitarrista Pau Figueres.
Molt bé, ja has dit que sonaria en català el 2025, però també en altres idiomes.
És Lady Gaga, que des que va estrenar la segona part del Joker no para de produir i publicarà un nou disc al febrer. I, a més, hi ha altres supervendes amb els discos al forn. El 24 de gener tindrem el nou de The Weeknd, el 21 de maig, el de Lana Del Rey, i Miley Cyrus publicarà l'àlbum conceptual Something Beautiful, amb el qual vol oferir una experiència sonora i visual per guarir, diu, una cultura malalta. A veure... També hi haurà novetats de Coldplay, de Franz Ferdinand i de les coreanes Blackpink.
Molt bé.
Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor.
Hem posat Rosalia. Mirant cap al 2025, també?
A veure, Rosalia s'ha fet viral, per cert, últimament, per aquesta festa de cap d'any de Los Javis, en què ballava i cantava una cançó de Carolina Durante amb aquella cinta...
Això no ho he vist,
ja, ja la veureu. Sí, és una cinta bastant espectacular. Ah,
ja ho buscarem, ja ho buscarem, sí.
Doncs per molts fans, deu ser el disc més esperat, i després que ens mostrés un nou canvi conceptual amb Omega, aquesta cançó que va fer amb Ralphie Chu, tothom espera que aquest any hi hagi un disc nou, però de moment no hi ha ni data ni títol. Sí que hi haurà nous discos, d'Amaral, de Maya, d'Aitana i de Zahara, que a mi m'agrada molt, per exemple, i no em vull deixar els de Megan Thee Stallion, Playboi Carti o A$AP Rocky.
Molt bé, l'any passat hi va haver artistes molt veterans que tornaven després de molts anys de silenci. Quines tornades interessants tindrem aquest any?
Doncs mira, torna Courtney Love.
Ostres. Oh, make me over.
Doncs després de 14 anys sense publicar res, l'exlíder de Hole torna a dir un disc en solitari. És una de les escasses supervivents del so grunge, de les quals la banda del seu marit, Kurt Cobain, Nirvana, n'era el màxim exponent, i torna amb col·laboradors com Michael Stipe de Rem o el guitarrista Deco and the Bunnymen, Will Sergeant. També hi haurà nou disc d'LCD Sound System, de Massive Attack, i probablement The Cure editi material sobrant del Songs of Oswald.
Ostres, doncs tota aquesta última part també sona molt bé, eh? Moltíssimes gràcies. Ja tenim ganes d'escoltar alguna d'aquestes coses. Torna aviat, Marc.
Fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Canvia la vida, canvia l'amor, canvia la gent del meu entorn, canvia la terra, l'aigua, l'arròs, canvia el tamany del meu cos. Canvia...
Canvien moltes coses, però el que no canvia és que la previsió la fem amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma, i bon any.
Bona nit i bon any, Manel.
Has començat bé o què?
Sí, 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 Déu-n'hi-do, no?
Molt bé, sí, està bé, està bé. 2025, de moment, no s'ha espatllat, de moment.
Exacte, no he tingut gaire temps, però...
De moment anem bé, molt bé. I la cançó d'avui, què ens indica?
Doncs mira, és aquesta cançó del Joan Rovira, que es diu Canvia, doncs perquè demà canvia una mica. No és que vingui un gran canvi de temps, eh? Però sí que portem molts dies amb anticicló, estabilitat, amb boira o sol, i demà tenim una petita línia d'inestabilitat, un front molt poc actiu, però sí que farà augmentar més la nuvolositat, fins i tot a la tarda hi pot haver alguna gota cap a la cara nord del Pirineu, un cel més ennuvolat, també vindrà una mica el vent de mestral que pot fer aixecar les boires cap a l'Ebre o cap al sud del Pla de Lleida. Encara en algun racó de Ponent aquesta boira pot ser persistent, però sí que canviarà una miqueta el temps. El que sí que sembla que canviarà una miqueta més serà, i avanço una mica, sí, la nit de Reis, el dia de Reis, realment. És a dir, que el Reis ens portarà doncs, una mica de canvi que portem molts dies sota els efectes de l'anticicló.
Molt bé, canvi cap a fred, vols dir?
Fins al dia de Reis, fins a la nit de Reis, cap amunt, la temperatura cap amunt, sí, i després el dia de Reis una mica de pluja, una mica de neu, i també baixaran les temperatures.
Sí. Molt bé, doncs de moment demà tens aquests canvis.
Petit canvi demà,
exacte. Sí. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.